Veus de casa, l'entrevista.
L'exposició Terra Divers és l'aposta més ambiciosa del MUCBE en els últims anys. L'inauguració va fer-se el divendres passat mateix, però no hi ha límit per anar a gaudir d'ella perquè és una exposició permanent que es queda al nostre museu. Tenim amb nosaltres a Pedro Manchón, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló, i a Lorena Luján, directora del MUCBE. Benvinguts.
Bon dia.
Bon dia a tots.
Com esteu?
Bé, doncs avui es podria dir que estem un poc en ressaca, però ressaca d'eixa alegria i d'eixa satisfacció que vam tindre el divendres gràcies a la inauguració. Com vaig comentar, va ser un poc el tancament d'un cercle després de 2 anys d'intens treball que Lorena i l'equip del MUCBE han encapçalat juntament amb un equip de professionals que vaja, al final el que han fet ha sigut concretar, com tu ara bé dies, Anna, un dels projectes més ambiciosos de culturals que puguem tindre, vaja, en els pròxims anys.
Per a qui encara no hagi pogut anar a veure l'exposició, què és el que podem trobar en Terra Divers?
L'exposició està plantejada al primer pis, que és l'espai, o sigui, tot el primer pis, aquesta és la primera d'un conjunt d'exposicions permanents que vindran, i serà, pues, com si diguem, la part permanent del museu, no? L'exposició està dividida en àmbits temàtics, està plantejada des d'un punt de vista molt didàctic, en paraules molt senzilles, per a que tothom pugui entendre d'una manera, ja dic, molt didàctica i molt amena, qui eren els ibers, no? Qui era aquesta cultura, que per altra banda és una cultura prou desconeguda, perquè se sap molt del món romà, però el que hi havia anterior encara és un enigma. Ara mateixa. Per això són àmbits temàtics. Primer se planteja una introducció sobre qui eren els ibers, el temps que van habitar a les nostres terres, després els trets de la cultura i la societat ibera, com s'organitzaven, quines eren les classes socials, el paper de la dona, la indumentària, pues les armes, la guerra, les activitats productives, de què vivien, jo sé, els rituals funeraris, per exemple, que el ritual que més se coneix és el funerari, gràcies a totes les incineracions i a totes les urnes que s'han trobat. I bé, una mica fa un recorregut per tota la cultura. No és una exposició que està orientada al poblat del Puig de la Nau, perquè l'anterior que teníem sí que estava més enfocada en este jaciment, però se va considerar que el que és el poblat iber del Puig de la Nau és un dels molts jaciments que hi ha per aquestes terres, no? Que al final és un territori que en molt pocs quilòmetres n'hi ha molts de jaciments, i la majoria, bueno, pràcticament tots són d'esta cultura íbera. I per això explica esta tribu que vivia per aquesta zona, que eren els ilercabons, i invita una mica a poder gaudir i a poder visitar aquests jaciments dels nostres pobles del voltant i els nostres també.
Que bé, que interessant. On està ubicada l'exposició? Ens deies que a la primera planta, però s'han hagut de fer remodelacions, no? Que és el que s'ha hagut de fer al MUCBE per acollir aquesta exposició.
No, el que és el disseny expositiu se plantejava, com t'explicava, els àmbits temàtics, sí. El propi disseny, que per això se va decidir comptar amb un equip especialitzat en disseny museogràfic, s'han construït com parets o com falses parets, que el que te fa és marcar el recorregut i l'itinerari de l'exposició, fent un recorregut d'anada i un de tornada.
I destacar que l'espai està molt ben empleat, perquè crec que gràcies a la disposició que l'equip que ha dissenyat els panells ha fet, la distribució et permet, vaja, la sensació que tens com a visitant és que l'espai està molt ben aprofitat i que l'exposició per si mateixa té unes dimensions que d'entrada no les haguem previst. Almenys, confesso que aquesta era la sensació primera, sí, que jo tenia, però que, vaja, l'espai està molt, molt ben aprofitat.
Sé que és un tema una mica espinós, però hi ha gent que es pregunta si tornarà al Quílix del Puig de la Nau, que està ara a Castelló.
Sí, això crec que és la pregunta del milió i que crec que es repetirà un milió de vegades. Però com moltes vegades hem comentat, i Lorena ha sigut la primera que m'ho ha dit, amb independència que el tinguem o no el tinguem, o si podem tindre el tinguem més o menys temps, així en altres, això no ens ha de fer perdre un poc la vista, allò que dius, et poses el vendatge i ja no veus el que tens davant. Hem de gaudir de les peces que tenim i que realment tenen una riquesa patrimonial molt, molt important. No, Lorena?
Sí, el que passa és que el Quílix i el Tresoret s'han convertit una mica en emblema del Puig, no? Han agarrat esta icona, no? De ai, el Puig, el Quílix, que no és el Quílix, que hi ha el Quílix, hi ha una altra copa, hi ha tal... Jo això ho tinc parlat en conselleria, que al final, per normativa, totes les peces arqueològiques, els propietaris, des del moment en què surten d'una excavació, els propietaris de les peces és la Generalitat. Val? Nosaltres, com a museu reconegut, som els depositaris i els custodiadors d'aquestes peces. No? El Quílix forma part de l'exposició permanent del Museu de Belles Arts de Castelló, de la secció d'arqueologia. Si no formara part d'aquesta exposició i estiguera als magatzems, ja estaria així. I el tindríem nosaltres depositat perquè se pugui exhibir. Però en paraules literals dels tècnics de patrimoni, és que es desvestir un sant per a vestir un altre. O sigui, és que allí forma part del discurs expositiu de l'exposició que tenim plantejada. I al final, no hem d'oblidar que el Museu de Belles Arts de Castelló és un museu de referència, és el museu de la capital, i que allí el podem visitar més persones que ací. I al final el que nosaltres volem és que se conega, no?, el patrimoni de la forma que siga. També podria passar que canviï el discurs expositiu de l'exposició permanent d'allí i que potser no tinga la rellevància que té ara mateixa, que és que està a la part central de l'exposició. No ho sé, és complicat perquè al final quan se depositen les peces al museu se té que justificar molt bé el perquè viatgen a un altre. I no és un cas aïllat, de fet nosaltres posem el Quílix, però hi ha molt més reivindicacions en la Dama de Baza per a que torne, per exemple, a Jaén, o hi ha reivindicacions en la Dama d'Elche que estan a l'Arqueològic Nacional i al final... Si tot gent, això no estic excusant ni estic posicionant-me si tindria que estar allí o tindria que estar així. Però si acabem desmantelant, per exemple, l'Arqueològic Nacional, al final quin sentit té aquest museu, no? No ho sé, és complicat, és complicat. Però el que deia Pedro té raó, que no li resta importància a les peces que tenim.
Correcte.
L'exposició també està plantejada des d'un punt de vista que les peces s'aniran canviant. Ara s'han exposat les peces... de l'any 79, les que se van recuperar a les excavacions de l'any 79. Hi ha moltes més peces que s'estan estudiant en aquests moments, superimportants, i que en el moment que toque les presentarem, que estic segura que canviaran una mica, no?, ese pensament del Quílix.
S'esperen noves troballes al Puig de la Nau, al Mas de Fabra?
No, sí, efectivament se n'esperen perquè, i a més això també Lorena ho està seguint de primera mà, sonarà un poc mal a lo millor com ho dic, però sembla d'entrada un poc sense fons, no? Perquè de moment han sigut moltes les troballes que s'han fet i efectivament al fil del que comentava Lorena, per molt que estem parlant d'una exposició permanent, aquesta quantitat de troballes i d'objectes a exposar fan que la mateixa estiga molt viva. I bé, això també és un motiu per a que les persones que van a fer la visita sàpiguen que en determinat espai temporal han de tornar per a reciclar un poc eixe aprenentatge o eixes observacions que han pogut dur a terme ara des d'esta inauguració.
Hem sentit molt la paraula didàctica. Quines són les coses que se saben o les que poden aprendre dels ibers en aquesta exposició? Conteu-nos alguna pinzellada, alguna de les coses més curioses per a qui no hagi vist l'exposició. que els puga...
Bé, un poc com estava comentant Lorena, està l'exposició, fa un viatge per diferents espais temàtics dintre del que és la pròpia cultura, la manera de viure, el paper de la dona, com explicava Lorena, la qüestió bel·licista, era un poble molt bèl·lic, així ja perquè estem molt contaminats per allò que sempre hem vist pel·lícules dels vikings, no? Però d'explorar l'univers dels ibers ens trobàvem que era una societat molt, molt bèl·lica. I el més interessant, diria jo, és que bona part, llevat de, podríem dir, de la indumentària, però que igualment hi ha una mostra allí que ens podem fer una idea de com vestia aquesta gent, cadascun dels espais temàtics està reforçat per troballes vinculades a la cosa, és a dir, ens trobem cascs, ens trobem ornaments de bisuteria o el que acompanya ben eixa indumentària, ens fem una idea molt clara de com eren els diferents estrats socials, els oficis, l'alfareria efectivament era un dels puntals i bé, ja dic que el recorregut és molt general i toca tots els pals per a poder-nos fer una idea molt, molt bona del que suposava la societat dels ibers.
Sí, després des d'un punt de vista museogràfic s'ha reforçat en un vídeo introductori que en el propi audiovisual ja te fas una idea, no? de què constarà l'exposició, perquè fa un recorregut per tot aquest viatge. Després se va optar per reconstruir aquells elements que ja no es troben a les excavacions. Hi ha un teler, que s'ha fet una reconstrucció de com era un teler, també, com bé comentava Pedro, hi ha dos maniquís amb la indumentària íbera. Després hi ha un altre audiovisual, que és del recorregut del Puig. Hi ha una altra pantalla interactiva tàctil que el que em fa és poder visitar una pàgina web que és superinteressant i que sempre la recomano a tots, que és Castellón Arqueológico, que la va posar en funcionament la Diputació de Castelló, que fa un... Ja no sols és que en ella se poden veure tots els jaciments que hi ha visitables per la zona, sinó que en ella també hi ha totes les peces més importants estan ahí totes inventariades, hi ha documentació de tots els articles que s'han escrit de cada un dels jaciments, hi ha un viatge virtual 3D, un recorregut 3D de tots els jaciments, i considerem que era important, no?, que la gent poguera visualitzar-la perquè complementa molt bé l'exposició.
L'exposició forma part d'un projecte més ampli, la Ruta dels Ibers. En què consisteix? Què suposarà per a Benicarló?
Bé, d'entrada jo crec que és un projecte interessantíssim que ens situa en el mapa. Té un valor històric, patrimonial, però també turístic. I vaja, el que suposarà tot això és fer més gran el cercle que comentàvem primer, i crec que és un, vaja, és un projecte que efectivament ens permet posar en valor els vincles que pot, o el potencial que a nivell cultural i turístic i de promoció del propi municipi podem vincular als ibers. De la mateixa manera que, sense anar més lluny, en Peníscola tenim el castell que ubica o que permet que Peníscola vagi associada a un espai temporal dintre de la història determinat, doncs jo crec que sí, tenim bona punta que traure des de Benicarló al voltant de la cultura dels ibers. Hi ha moltes coses i molts de projectes que es poden encarar amb la Ruta dels Ibers.
Sí, lo que és la Ruta dels Ibers va sorgir arran d'un eix temàtic de l'EDUCI, just concretament del 6.1, que era la creació de propostes alternatives al turisme tradicional. Uh-huh. Bé, com tots sabeu, l'EDUCI és juntament, l'EDUCI és Benicarló Vinaròs, llavors se mos va plantejar que creàrem, no, un projecte per a consecució dels objectius que se marcaven, no? Llavors vam pensar que tenim en comú Benicarló, Vinaròs, i al final era, hosti, els jaciments, la cultura íbera, ells tenen també dos jaciments, nosaltres també en este que excavarem també en tenim dos, I a partir d'ahir van sortir propostes que acabaven la creació de la ruta. Estava la creació de l'exposició, estava l'excavació del Mas de Fabra, estava la rehabilitació i consolidació integral del Puig, que és superimportant, la consolidació de jaciments, perquè no només s'han d'excavar, sinó s'han de consolidar, perquè moltes vegades s'excaven, no se consoliden i acaben caent totes les parets. Llavors era important la consolidació, les excavacions que estem duent a terme, i a partir de tot ahir crear una ruta que enllaçara els diferents jaciments i que la gent poguera visitar no només el Puig, sinó que poguera visitar pues, lo que és Fabra, lo que és el poblat Iber del Puig de la Nou de Benicarló, el de la Misericòrdia, i a partir d'ahir poder fer tot un recorregut.
Quina meravella. Alguna cosa més a dir per acabar sobre l'exposició Terra Divers?
Bé, bàsicament, després de tot el que hem explicat, sobretot posar l'accent en la importància que té i en la invitació que per suposat traslladem a tota la ciutadania per a que s'apropi i que gaudisca l'exposició, perquè estem convençuts que els agradarà moltíssim.
Que bé, tenim moltes ganes de poder veure l'exposició Terra Divers. Recordem que és una exposició permanent i animem a turistes i autòctons a que vagin a veure-la perquè és una gran oportunitat de conèixer una mica més els nostres avantpassats. Moltíssimes gràcies, Lorena Luján, directora del MUCBE, Pedro Manchón, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló.
Gràcies a tu, Anna.